Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Gairebé 300 persones van passar pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones de la Garrotxa durant el 2021. És un 43% més que l'any anterior. Han acudit al CIAT a la recerca de suport psicològic per casos relacionats amb algun tipus de violència.
El balanç del 2021 i la proposta d'enguany, però vull dir que el balanç en general de la campanya de retalla les violències i enganxa les cures és molt positiu i, de fet, marca una fita més en la feina que el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa porta duent a terme des de fa molts i molts anys a la comarca per erradicar qualsevol tipus de violència. Per tant, hem de dir que hem lluitat, lluitem i seguirem lluitant per aconseguir una societat igualitària i lliure de violència masclista.
Són paraules de la regidora d'Igualtat d'Olot, la Imma Muñoz. Ara ho sentíem, per reduir aquesta xifra, ha tornat la campanya Retalla les violències, enganxa les cures, on volen conscienciar la població més jove sobre la necessitat d'erradicar la violència en l'entorn familiar i també en l'entorn de parella. Per cert que els matrimonis forçats continuen presents a la societat, a la nostra comarca, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i diferents agents es troben amb casos com aquests, malauradament, un fet que per sort a casa nostra és poc habitual, però que en cultures africanes en gran part segueix molt present. Ara fa uns dies els mitjans es feien ressò del cas de la Sagnit, una olotina que va veure com als 18 anys els seus tiets la volien obligar a casar-se amb un desconegut. Coneixerem la seva història i també coneixerem quines són les diferents realitats amb les que es troben precisament des del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Una de les tècniques, en concret la dels serveis d'atenció a la comunitat, és l'Anna Casamitjana.
L'entenem com aquell matrimoni en què no hi ha el consentiment com a mínim d'un dels dos, de les dues persones que s'estan casant, no? I per tant que hi ha un entorn que pressiona perquè aquesta pràctica, perquè el matrimoni es dugui a terme.
A casa nostra els números de matrimonis forçats són molt baixos i casos com els de les germanes de Terrassa o el de la Sagnit, resident a Olot des de fa anys i que es va salvar de passar per una situació així, ara per ara per sort, són escassos. Tot i així, des del Consorci expliquen que cal un temps per trencar una forma de pensar per tal d'erradicar aquest tipus de pràctiques. Avui és el primer dia del mes de juny. Continguts informatius de la jornada amb el suport de Vinyes Graboleda. L'especulació dispara el preu del blat i derivats i posa en perill la continuïtat d'algunes explotacions agràries. En 3 anys, el preu del blat s'ha incrementat fins a un 114%.
El blat, el 2019, anava a 191 euros la tona. El 2021, a 254. Fa 3 mesos, o sigui, just abans de començar la guerra d'Ucraïna, a 298 i ara a 410. Vol dir que des del 2019, quan va començar la pandèmia, fins ara s'ha pujat un 114%. El blat de moro, el 2019, anava a 188, el 2021 a 284 euros tona. Fa 3 mesos, 287 euros tona i ara 394. I l'ordi, doncs, també a un preu similar, s'ha pujat un 110%. I la soja, que el 2019 valia 318 euros tona i ara en val 532, és una pujada, la més important, del 130%.
Són paraules d'en Josep Maria Ginebreda, expert en economia agrària i col·laborador del programa Trenquem el Cuc de Radio Olot. No és que ens estigui recitant els preus, ens està recitant una autèntica realitat i és l'increment del preu del blat. La guerra ucraïna ha acabat de desbordar uns preus que ja es van encarir amb l'esclat de la pandèmia. Al darrere de tot això hi ha una especulació brutal per part dels països productors. A la Garrotxa, les produccions de blat s'han anat substituint per la colza, que és molt més rentable pels seus productors. I avui, en el nostre informatiu, també aprendrem, descobrirem, què se'n fa d'aquella llana que ja no es pot vendre. Doncs bé, els ripollers han après a treballar la llana per fer joies o flors decoratives. Aquest és l'objectiu dels tallers que s'han començat a impartir aquest any a escoles de la comarca per aprofitar un producte de qualitat que ja no té sortida al mercat. Per exemple, en Martí Vila n'és un ramader.
Antigament era un producte equiparable com la carn de xai. El cost d'extreure-la, d'esquilar les ovelles era ridícul i se'n feien diners de la venda de la llana i actualment va al revés. El cost és molt superior a la venda. Bueno, i en aquest cas, aquests dos últims anys no hi ha venda.
I avui en el nostre informatiu també ens hem preocupat per saber què se n'ha fet de la vespa asiàtica. Doncs la vespa asiàtica s'estabilitza i ja forma part de l'ecosistema de la Garrotxa. L'eliminació dels nius primaris ha estat la solució per frenar la propagació d'aquesta espècie invasora que ha posat en joc la persistència de les abelles comunes. Tot i que no interactuen amb els humans, en cas d'una picada cal posar-se en contacte amb el metge perquè pot portar algunes complicacions. El director del SIGMA és Francesc Canalies, explicant a Ràdio Olot algunes particularitats de l'espècie.
Hi ha una reina a cada colònia, però si fem desaparèixer la reina, qualsevol de les vespes que queda pot convertir-se en reina, perquè tenen una inhibició hormonal i, per tant, quan deixa d'haver-hi aquesta inhibició hormonal, el que passa és que es converteixen en reines. I, per tant, cada una d'elles pot anar a fer un niu nou. Per tant, l'interessant és treure'ls al començament del començament per impedir que augmentin el seu nombre.
Tal com passa amb la vespa xana, una espècie molt habitual a la Garrotxa i anterior a la vespa asiàtica, les picades de l'asiàtica són molt doloroses i cal posar-se en contacte amb el metge en cas que es produeixin. I en cultura, metàfora i art al Teatre Principal d'Olot, aquest dijous la companyia Som Nois portarà sobre l'escenari la performance Bridge, una obra basada en l'espai, la música i l'art que vol expressar el sentiment de dolor davant el sistema d'actituds masclistes. En aquest sentit, es crea un ambient ambigu entre l'erotisme i la violència. Som Nois és un projecte molt personal que ha crescut gràcies a l'assaig i l'error des de l'any 2018. Una de les autores de l'obra és la Thaís García.
Pretén plantejar preguntes més que no pas donar respostes concretes a la problemàtica, ni tampoc oferir un relat lineal. Així que es tracta d'una peça que abraça la complexitat de la temàtica mitjançant una dramatúrgia en capes. És una peça que s'ha creat amb moltíssima investigació i sobretot el que volem és que es pugui llegir i interpretar de moltes maneres, així que cadascuna pot connectar amb el seu propi imaginari i vivències personals, no?
I pel que fa als esports, Roger Vidal agafa les regnes de la banqueta del Banyoles, de primera catalana.
Molt il·lusionat, nou repte, és un pas, no, de futbol base, com el juvenil que porto entrenant 3 anys, a grans, no? Què ha fet que anés a Banyoles? Bueno, al final és un club de referència a les comarques gironines, que està molt anys de tercera divisió, a primera catalana, vull dir que és un club consolidat, i bé, al tenir el seu interès, doncs va fer que m'acabés decidint per aquest nou destí.
El fins ara tècnic del juvenil A de la Unió Esportiva Olot comença el seu camí dirigint un equip de futbol amateur amb experiència tercera. En declaracions a Ràdio Olot assegura que està molt il·lusionat, ara ho sentíem, per fer un pas més i entrenar en un club de referència a les comarques gironines. Vidal arribarà al Pla de l'Estany acompanyat del seu ajudant habitual, el també garrotxí Ferran Roca. Serà el nostre tema d'esports. Benvinguts als 5 minuts més, primers continguts informatius de la jornada.
Perquè la confiança és bàsica, perquè el rigor és imprescindible, confiï la seva declaració de renda a Vinyes Graboleda. Compti amb nosaltres, màxima professionalitat i confidencialitat absoluta. Perquè la tranquil·litat no té preu, deixi les seves obligacions fiscals i tributàries en bones mans. JIC Assessors Fiscals, Vinyes Graboleda. Som especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. 30 anys al vostre servei. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Confiança, rigor i professionalitat.
Ja sabeu que les obres del pont del consum del carrer Zamenhof estan provocant greus problemes de circulació al llarg d'aquests dies. Durant tota aquesta setmana hi haurà llargues cues a les hores punta perquè els vehicles que venen de les preses i volen anar en direcció cap a les Tries ho poden fer a través del vial Sant Jordi, però són els únics que poden utilitzar aquesta avinguda. Els que volen entrar a Olot des de la Canya ho han de fer a través de l'avinguda Girona i creuar tot el centre de la ciutat. Això també inclou els camions de gran tonatge. Com tenim el trànsit més enllà d'aquesta qüestió? Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia des de la Policia Municipal. La situació del trànsit en aquests moments és tranquil·la i fluida. Tenim reserves d'estacionament a l'Avinguda Sant Joan, al carrer Alcalde Lluís Casademont i a Reis Catòlics amb carrer Ximenes. Detalls de carrer, continua el tall al pont del carrer Zamenhof, desviaments pel centre o als Reis Catòlics, carrers Tallats, al carrer Fajol i carrer Castanyer, i aquesta tarda hi haurà al carrer Sant Esteve, davant de Can Callís, de 4 a 8. Que tinguin un molt bon dia des de la Policia Municipal.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I com tenim les temperatures d'aquest matí? Avui realment tenim el cel totalment serè.
Sí, tindrem un dia estiuenc que ens hem llevat amb temperatures que voltaven els 12-13 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, a Mieres i a Sant Feliu de Pallerols, també 13 a Santa Pau i Anglès, 14 a Castellfollit de la Roca i a Girona, 15 a Figueres i a Banyoles, 11 a Vic i a Ripoll, 8 a Das i 7 a Vall de Núria.
Quan veiem la previsió setmanal, s'apuntava el dimecres com el dia de pic màxim de temperatures. Avui és el mes en què entrarem a l'estiu, l'estrenem aquest mes de juny i sembla que l'estiu s'avança, Dani.
Doncs avui segurament hi ha una mica de pausa, no preveiem pluja, nuvolades a la tarda però sense precipitacions i dia de sol i calor. La temperatura més alta dimecres i dijous, a la costa es pugui presentar algun banc de boira i potser divendres, dissabte, una tempesta de tarda al Pirineu. Però vaja, la setmana es preveu tranquil·la i la notícia partirà doncs d'aquesta calor forta, sobretot demà i demà passat.
Peixos Isma, dum-durum-durum, Peixos Isma, dum-durum-durum, Peixos Isma, dum-durum-durum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Entrem en matèria. Gairebé 300 persones van passar pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones de la Garrotxa durant el 2021. És un 43% més que l'any anterior. Han acudit al CIAT a la recerca de suport psicològic per casos vinculats amb algun tipus de violència.
Per reduir aquesta xifra, torna la campanya Retalla les violències, enganxa les cures, on es vol conscienciar la població més jove sobre la necessitat d'erradicar la violència en l'entorn familiar i de parella.
Ens ho explica en Roger Isern.
Segons les dades fetes públiques pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones de la Garrotxa, les atencions psicològiques han augmentat més del doble. 299 persones han rebut suport del CIAT, de les quals 294 són dones. De les xifres d'aquest servei també destaca l'increment del 38% respecte a l'any 2020 d'atencions als espais de bon tracte, on hi han participat 109 dones. A més, s'han activat 19 dispositius a Tempro, l'eina de localització en casos de violència. Mitjançant campanyes i activitats diverses es volen millorar uns números que des de l'esclat de la pandèmia han empitjorat a la comarca de forma preocupant. La regidora d'Igualtat d'Olot és Imma Muñoz.
El balanç del 2021 i la proposta d'enguany, però vull dir que el balanç en general de la campanya de Retalla les violències i enganxa les cures és molt positiu i, de fet, marca una fita més en la feina que el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa porta duent a terme des de fa molts i molts anys a la comarca per erradicar qualsevol tipus de violència. Per tant, hem de dir que hem lluitat, lluitem i seguirem lluitant per aconseguir una societat igualitària i lliure de violència masclista.
Per canviar la tendència, enguany se celebra la tercera edició de la campanya Retalla les violències, enganxa les cures. Des d'una perspectiva comunitària s'organitzen activitats que busquen la interacció entre diferents persones per arribar a un objectiu comú, el de solucionar un problema tan greu com la violència masclista. La campanya d'aquest 2022 comptarà amb la novetat d'un laboratori de pràctiques feministes exclusivament per a joves. Nois i noies de la comarca debatran i compartiran experiències que es produeixen en l'àmbit de l'oci nocturn. La coordinadora de Relacions Familiars del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa és Maite Marcó.
El 2021 la campanya es va centrar des de l'eix de la programació cultural. Nosaltres tenim la mirada que la cultura ens explica en el món en el que vivim, però també és un espai per construir el món on ens agradaria viure. Per tant, Retalla les violències, enganxa les cures, va apostar i aposta per una cultura feminista, una cultura que defensi els drets culturals, l'accés, la participació i la contribució a la cultura, des de la diversitat, l'equitat i la sostenibilitat.
La tercera edició de la campanya Retalla les violències, enganxa les cures està finançada pel Ministeri d'Igualtat i comptarà amb la participació dels 21 ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal i el Consorci d'Acció Social.
Els matrimonis forçats continuen presents a la nostra societat. Aquí a la Garrotxa, el Consorci d'Acció Social i diferents agents es troben en casos com aquest. De fet, és poc habitual que passi aquí, però és molt present en determinades cultures. Ara fa uns dies els mitjans es feien ressò del cas de la Sagnit, una olotina que va veure com als 18 anys els seus tiets la volien obligar a casar-se amb un desconegut. Però com s'afronten, Roger, aquest tipus de casos des de les administracions?
Obligar-te a casar amb algú que no vols o que no coneixes, això és el que en ple 2022 passen algunes cultures i societats que forcen a les noies a casar-se amb algú que no volen o fins i tot que no han vist mai a la seva vida. Arran de l'assassinat al Pakistan de dues germanes de Terrassa, han aflorat més casos els últims dies segons dades policials. A Catalunya s'han detectat uns 200 casos en els últims 13 anys, majoritàriament de persones de fora del territori que porten poc temps aquí i busquen ajuda per no veure's forçades a casar-se. A la Garrotxa es tracten pocs casos i una de les institucions que ho regula és el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. La coordinadora dels serveis d'atenció a la comunitat del Consorci és Anna Casamitjana.
L'entenem com aquell matrimoni en què no hi ha el consentiment com a mínim d'un dels dos, de les dues persones que s'estan casant, no? I per tant que hi ha un entorn que pressiona perquè aquesta pràctica, perquè el matrimoni es dugui a terme.
Des del Consorci fa anys que es treballa des de la perspectiva de les mutilacions vaginals, pràctica habitual també al territori africà. A mesura del pas dels anys, els matrimonis forçats han agafat protagonisme i s'han posat recursos per fer una feina de prevenció. Casa Mitjana explica com treballen aquests casos.
Aquí, tot i que fa uns anys enrere estàvem treballant molt i molt amb el tema de mutilació genital femenina, perquè era un tema que en aquell moment era més complex, i que és cert que al llarg dels anys, i no només aquí a Catalunya, que la legislació sempre ha estat molt clara en aquest àmbit de la mutilació, sinó en molts països d'origen dels quals venia la mutilació, s'ha anat restringint, s'ha prohibit, s'ha limitat, i per tant aquí el treball és més de prevenció.
L'acompanyament en aquest procés és molt difícil de gestionar i s'ha d'analitzar la intermediació quan hi ha temps. En els que urgeix més pressa es passa la via judicial per tal d'evitar el viatge al seu país d'origen. Els passos a seguir se centren en la prevenció del cas.
Primer, mirar a qui ha arribat, no? Normalment un cas així, la noia ho acostuma a explicar a algú que té molt, amb qui té molt de vincle, amb qui té confiança, per tant és amb algú amb qui veu molt sovint, i per tant, tot i que això després es treballa en una taula i en xarxa, sí que sempre per aquella noia, diguéssim, la referència serà només de la persona que ella li ha explicat. No? I una mica el que fem és explicar primer quina és la situació i valorar l'urgència que té. És a dir, una situació que ens pot arribar pot ser i que d'aquí un any em casaran i per tant sabem que tenim un any de treball, o no, o que demà m'han dit que viatjo a no sé quin país i que per tant el risc és immediat. Una mica el que fem primer és valorar aquest nivell de risc, de quin és, per veure quin treball podem fer.
A casa nostra els números de matrimonis forçats són molt baixos i casos com les germanes de Terrassa o de la Sognit, resident a Olot des de fa anys i que es va salvar de passar per una situació així, són escassos. Tot i així, des del Consorci expliquen que cal un temps per trencar una forma de pensar per tal d'erradicar els matrimonis forçats.
A les últimes hores també hem sabut les dades de Càritas Diocesana de Girona Ciutat, que ha atès gairebé 28.000 persones durant l'any passat. En comparació amb el 2019, el darrer any prepandèmia, la xifra suposa un increment del 12%.
Cosa que, segons subratlla l'entitat, constata de quina manera la Covid-19 ha cronificat la pobresa. El responsable d'anàlisi social de Càritas és Caie Gómez.
Hi ha hagut altres elements, per exemple, l'economia submergida, que en molts casos havia estat, d'alguna manera, havia aguantat, per exemple, aquí el 2008, havia estat fins i tot paraigües per famílies expulsades del mercat ordinari, del mercat laboral ordinari. En aquest cas concret va ser la que primera va patir l'impacte d'aquesta crisi, i en molts casos eren estructures familiars com les de les famílies monoparentals que estaven sustentades per aquesta feina precària. En tot cas, és la precarietat amb la que vivien moltes d'aquestes famílies, sí, sumada a una crisi com la que hem patit, amb un impacte immediat des del minut 1, que podria explicar aquesta causa.
9 de cada 10 atesos no reben ajudes per ingressos mínims i entre els col·lectius més afectats hi ha les famílies monoparentals, sovint una dona que viu sola amb els fills. En comparació amb el 2019, aquests casos s'han triplicat i ja representen un 15% del total.
Està clar que un dels grans problemes que pateix la nostra societat és la falta d'habitatge. Doncs bé, a la comarca del Ripollès, en concret a Planoles, i intenten posar-hi solució. Volen intercanviar els 12 pisos buits de la Collada de Toses, que són propietat de l'Estat, per un terreny al polígon Niubó de Can de Bànol mitjançant una permuta. Aquesta és una operació que vol tirar endavant l'Ajuntament per poder disposar finalment dels habitatges per lloguer social.
Fa prop de 20 anys que els pisos estan tancats i s'utilitzen els garatges per guardar-hi les màquines llevaneu. El Ministeri de Transports ha accedit a abandonar l'immoble a canvi d'uns terrenys on poden construir una nau per guardar-hi el material. Però el consistori no té recursos per pagar els 250.000 euros que val el terreny i ho ha demanat a la Generalitat. D'altra banda, també queda pendent que el Ministeri d'Hisenda autoritzi la permuta. David Verges, l'alcalde de Planoles.
Per tant, aquí tenim la gran oportunitat per Planoles, bueno, pel Ripollès en general, perquè al final, de tenir 12 habitatges que es pot entreviure, està clar que són habitatges que van fer fa 40 anys i segurament s'ha d'adequar el mobiliari i fer alguna petita reforma, però tenim l'oportunitat de 12 habitatges per gent d'aquí del municipi o gent que vulgui venir a viure, habitatge social, 12 habitatges per 250.000 euros. Jo crec que és una oportunitat única. Llavors, ara falta aquests dos últims passos.
Esteu escoltant els 5 minuts més, aquesta és la nostra portada del dia, però continuem de seguida parlant d'especulació, perquè el preu del blat s'ha disparat, i no només per la guerra d'Ucraïna.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
L'especulació dispara el preu del blat i derivats i posa en perill la continuïtat d'algunes explotacions agràries. En 3 anys, el preu del blat s'ha incrementat un 114%. La guerra ucraïna ha acabat de desbordar uns preus que ja es van encarir amb l'esclat de la pandèmia com a conseqüència de l'especulació. A la Garrotxa, les produccions de blat s'han anat substituint per la colza, que és molt més rentable pels seus productors.
La guerra d'Ucraïna no és la causant directa de l'increment del preu del blat de moro, el girassol o la soja. Ara fa 15 dies Rússia va vetar les exportacions i fins ara hi havia hagut certa normalitat en l'arribada del producte. El problema de l'increment de preus hem de buscar en altres països productors com Argentina o els Estats Units, que han aprofitat l'ocasió per encarir els seus preus a uns valors desmesurats que en alguns casos arriba al 130% en 3 anys. És el cas de la soja o el blat de moro. Josep Maria Ginebreda, expert en economia agrària i col·laborador del programa Trenquem el Cuc de Ràdio Olot, en posa alguns exemples.
El blat, el 2019, anava a 191 euros la tona. El 2021, a 254. Fa 3 mesos, o sigui, just abans de començar la guerra d'Ucraïna, a 298 i ara a 410. Vol dir que des del 2019, quan va començar la pandèmia, fins ara s'ha pujat un 114%. El blat de moro, el 2019, anava a 188. El 2021, a 284 euros tona. Fa 3 mesos, 287 euros tona, i ara 394. I l'ordi, doncs, també un preu similar, s'ha pujat un 110%. I la soja, que el 2019 valia 318 euros tona, i ara en val 532, és una pujada, la més important, del 130%.
Només d'entre un 25 i un 30% del gra que es consumeix a casa nostra provenia d'Ucraïna. Aquest increment de preus de la matèria prima i del combustible estan posant al límit molts agricultors, però els que ho passen pitjor són els ramaders, ja que no poden repercutir en el preu de la carn l'increment dels costos. Segons Ginebreda, el país necessita fer un replantejament en el seu equilibri alimentari.
No tant la guerra, si l'especulació, que sempre hi és present, perquè amb el tema de la pandèmia, doncs, una emergència sanitària, doncs, es va aprofitar, doncs, per pujar tant com s'ha pogut. És a dir, això dona a veure, o sigui, fa pensar i hauria d'estar alerta, és de que tothom hauria d'intentar tenir el màxim d'equilibri alimentari, doncs, en el seu país. És a dir, la producció alimentària és un valor estratègic de primera magnitud. De fet, els Estats Units, Israel, aquests països més avançats, el sector agrari és sector estratègic número 1, abans que el militar gairebé.
Però tot això s'hi afegeix una altra amenaça, l'aprovació per part de la Generalitat d'una normativa que permetrà instal·lar parcs d'energia solar en terrenys agrícoles.
La qual cosa vol dir que per tenir energia ens privarem d'alimentació. Podem arribar a la gran contradicció que tinguem llum per veure que no tenim res per menjar. És a dir, que d'alguna manera, estratègicament, crec que s'està fent molt malament i que el sector agrari fa molt de temps que no se li dona la importància que té, doncs, per tal de ser autosuficient o, com a mínim, tenir unes reserves estratègiques mínimes que abans la postguerra, amb totes les penúries que hi havia, doncs, i amb la misèria, hi havia, doncs, els magatzems del SEMPA, del Servei Nacional de Productes Agraris, que hi havia unes reserves estratègiques de cereal d'alimentació per tal de si es produïen esdeveniments, doncs, com aquest cas de guerres o pandèmies.
A la Garrotxa es cultiva blat de moro i farratge per ensitjar. La seva producció ha anat a la baixa en favor de la colza perquè als mercats es paga millor. Per això darrerament és tan habitual veure camps de color groc a la comarca.
I mentrestant, amb els excedents de llana, què en farem? Doncs bé, els ripollers han començat ja a trobar-hi una solució, aprendre a treballar la llana per fer joies o flors decoratives. Aquest és l'objectiu dels tallers que s'han començat a impartir aquest any a escoles del Ripollès i la Vall d'Algès per aprofitar un producte de qualitat que no té sortida al mercat.
El projecte s'emmarca en el programa Ens mengem les valls, per donar a conèixer el sector primari i els productes de proximitat. La comercialització de la llana ja es trobava en una situació delicada i amb la pandèmia es van tancar totes les portes fins al punt que l'Associació de Pastors del Ripollès va acumular un excedent de 7 tones de llana sense comprador. Martí Vila és ramader.
Antigament era un producte equiparable com la carn de xai. El cost d'extreure, d'esquilar les ovelles era ridícul i se'n feien diners de la venda de la llana, i actualment va al revés. El cost és molt superior a la venda. Bueno, i en aquest cas, aquests dos últims anys no hi ha venda.
Aquest any segueixen tenint, doncs, dificultats per trobar una sortida al producte i fórmules com els tallers intenten buscar solucions al problema.
5 minuts més.
Mentrestant, la vespa asiàtica s'estabilitza i ja forma part de l'ecosistema de la Garrotxa. L'eliminació dels nius primaris ha estat la solució per frenar la propagació d'aquesta espècie invasora que ha posat en joc la persistència de les abelles comunes. Tot i que no interactuen amb els humans, en cas d'una picada cal posar-se en contacte amb el metge perquè pot portar complicacions.
Ja fa més de 5 anys que parlàvem de l'arribada a la Garrotxa d'una espècie de vespa més grossa de l'habitual i que tenia una particularitat. Atacava i es menjava les abelles comunes. Això va posar en alerta els apicultors, ja que sense abelles el nostre ecosistema seria molt diferent a com l'hem entès fins ara. La vespa asiàtica es va convertir en un problema també pels humans, ja que es desconeixia el seu comportament. 5 anys més tard s'ha aconseguit estabilitzar la seva existència a la Garrotxa. Des del SIGMA van descobrir que si atacaven el primer intent de cria podrien reduir la seva propagació. El director del SIGMA és Francesc Canalies.
El sistema de reducció d'impacte que tenim més eficient és intentar detectar els nius primaris, que diem, o sigui, els nius de la vella quan, de la vespa, quan es desenterra i comença a fer el primer niu. Ella fa dos nius, fa un primer niu que hi posa els primers individus de la seva colònia, per entendre'ns, i quan són suficients van a construir el niu de veritat, que és aquest que veiem, que és espectacular i que és molt gros. El sistema més eficaç és trobar aquests primers nius i treure aquests primers nius. Aquest és el sistema més eficaç que tenim fins avui.
Una altra de les particularitats de la vespa asiàtica és la seva curiosa manera d'entendre la jerarquia.
Hi ha una reina a cada colònia, però si fem desaparèixer la reina, qualsevol de les vespes que queda pot convertir-se en reina, perquè tenen una inhibició hormonal i, per tant, quan deixa d'haver-hi aquesta inhibició hormonal, el que passa és que es converteixen en reines. I, per tant, cada una d'elles pot anar a fer un niu nou. Per tant, l'interessant és treure'ls al començament del començament per impedir que augmentin el seu nombre.
Les investigacions al voltant de la vespa asiàtica han permès concloure que no interactua massa amb la població humana i que, si bé en una primera instància són carnívores, passat un temps canvien de tendència.
O sigui, nosaltres quan ens en cuidem i quan anem molt amb cuidado amb aquesta espècie és quan està localitzada en llocs on estan molt freqüentats per la gent, parcs públics, espais públics freqüentats i tal. Llavors sí que traiem els nius, però si no, ja no traiem els nius perquè no és. A més, té alguna particularitat aquesta vespa mentre està criant i mentre està multiplicant la seva colònia i està fent els primers passos, és carnívora, per això ataca les espècies a la vespa mel·lífera, però després passa una època de la seva vida que és frutívora, que menja fruita. Per tant, té unes característiques especials, diguem.
Tal com passa amb la vespa xana, una espècie molt habitual a la Garrotxa i anterior a la vespa asiàtica, les picades de l'asiàtica són molt doloroses i molestes. Per això és recomanable acudir al metge en cas d'una picada.
I parlant de salut, una vintena de professionals dels hospitals Trueta i Santa Caterina s'han reunit aquest dimarts al matí en la primera jornada de participació que haurà de definir les necessitats assistencials del futur campus de salut de Girona. A partir d'aquests processos de participació es dissenyarà quina estructura ha de tenir l'àrea assistencial del nou Trueta, la superfície que ha de tenir els criteris d'ordenació funcional, el disseny dels espais i la cartera de serveis. La responsable de l'oficina tècnica del projecte és la Maria Josep López Dolcet.
Poder dissenyar a 2022 amb la informació que tenim, amb les noves tecnologies i sobretot amb tota la part de virtualitat que hem hagut d'adaptar-nos durant la pandèmia, és un aprenentatge que podem tenir en compte a l'hora de construir aquest gran hospital. Per tant, ja s'està posant, i de fet les noves tecnologies estan presents actualment en el nou Trueta, malgrat doncs, la infraestructura és la que és, i pensem que aquest és un gran repte i potser segurament el tret diferencial que altres hospitals doncs no han tingut en el moment de dissenyar-se.
Aquest procés participatiu tindrà una durada aproximada d'un any, tot i que el termini dependrà de la velocitat amb què es defineixin cada una de les nou àrees que es debatran en el procés. La primera es preveu tenir tancada durant el mes de setembre. Crònica de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut dues dones de 23 i 47 anys per haver robat en tres supermercats de Torroella de Montgrí. Els fets van tenir lloc aquest dilluns al matí i els agents van interceptar el cotxe a Serra de Daró mentre circulaven per la GI-643.
En aturar-les van identificar les dues ocupants i van descobrir que la més jove tenia una ordre de detenció judicial a mesa per un jutjat d'instrucció de Cerdanyola del Vallès. Els agents van escorcollar el cotxe i al maleter van trobar-hi dues bosses de plàstic amb llaunes i embotits que havien robat en tres supermercats de Torroella. El valor de tots els productes arribava als 783 euros.
I els Mossos han atrapat tres lladres quan cometien un robatori tipus peruà a l'àrea de descans de l'autopista AP7 a Pons de Molins, a l'Alt Empordà. Va passar aquest diumenge. Una patrulla que circulava en sentit sud va veure com els lladres havien aturat el seu cotxe just al costat d'un altre i que mentre un d'ells distreia el conductor, els altres dos intentaven agafar-li la bossa de mà sense que se n'adonés.
A més, un quart còmplice que va aconseguir fugir els esperava dins el cotxe en marxa. Els tres detinguts tenen entre 31 i 35 anys i dos d'ells acumulen nombrosos antecedents. Es dona la casualitat que la mateixa banda havia comès un altre furt el dia anterior, però van aconseguir fugir abans no els aturessin.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
Anem a la cultura. Metàfora i art es troben al Teatre Principal d'Olot. Aquest dijous la companyia Som Nois portarà sobre l'escenari la performance Bridge, una obra basada en l'espai, la música i l'art, que vol expressar el sentiment de dolor davant el sistema d'actituds masclistes. També es crea un ambient ambigu entre l'erotisme i la violència. Som Nois és un projecte molt personal que ha crescut gràcies a l'assaig i l'error des del 2018. L'espectacle començarà a les 8 del vespre i encara queden entrades disponibles.
Fer soroll, aquesta és la traducció del nom de la companyia que aquest dijous actuarà de l'escenari al Teatre Principal. Ho farà amb el seu darrer projecte anomenat Bridge, que a través del llenguatge del cos i el so convida l'espectador a reflexionar sobre ambigüitats de la vida. El plaer i el dolor, l'erotisme i la violència i la submissió i l'empoderament per arribar a un diàleg sobre els casos de violència sexual i el sistema de violències masclistes. Un format de circ basat en la política i l'experimentació, eixos principals de l'objectiu de la performance. Una de les autores de l'obra és Thaís García.
Pretén plantejar preguntes més que no pas donar respostes concretes a la problemàtica, ni tampoc oferir un relat lineal. Així que es tracta d'una peça que abraça la complexitat de la temàtica mitjançant una dramatúrgia en capes. És una peça que s'ha creat amb moltíssima investigació i sobretot el que volem és que es pugui llegir i interpretar de moltes maneres, així que cadascuna pot connectar amb el seu propi imaginari i vivències personals, no?
En declaracions a Ràdio Lot, García també explica que als inicis de la seva trajectòria no tenien un pla de producció clar, però sí una intenció artística amb l'objectiu d'explorar les violències de la societat. Un camí basat en l'assaig i l'error que ha ajudat a la companyia a crear obres com Bridge. Thaís García explica els orígens.
Alhora, com a companyia, a nivell de passió que comentaves, tenim una connexió molt forta amb la música. Al matí, a més de performer, és músic, i jo no sóc música, però toco instruments i, bueno, vibro molt amb la música, i de fet totes dues ens vam conèixer tocant juntes en un grup. Sentim que la música és molt vehicular pel nostre projecte, així com ho és el moviment, i el que trobem que hi ha en comú aquí és molt una vibració, no?
Aquesta peça es va estrenar fa un any a Nou Barris i ja s'ha pogut veure a diferents punts de Catalunya, França i Argentina. Aquest dijous a les 8 del vespre Olot serà la pròxima parada. Les entrades per veure Bridge estan disponibles al web d'Olot Cultura.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort! A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1 perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Clarà número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.
Anem als esports. Roger Vidal agafa les regnes de la banqueta del Banyoles de Primera Catalana. El fins ara tècnic del juvenil A de la Unió Esportiva Olot comença el seu camí dirigint un equip de futbol amateur amb experiència tercera. En declaracions a Ràdio Olot assegura que està molt il·lusionat de fer un pas més i entrenar en un club de referència a les comarques gironines. Vidal arribarà al Pla de l'Estany acompanyat del seu ajudant habitual, el també garrotxí Ferran Roca.
Roger Vidal serà el nou entrenador del Banyoles la propera temporada. L'olotí afincat a Castellfollit de la Roca assumirà la seva primera experiència en una banqueta d'un equip de futbol amateur. Després de 3 anys al capdavant del juvenil A de la Unió Esportiva Olot, a qui va pujar a Lliga Estatal, Vidal ha decidit canviar d'aires. El Banyoles milita la Primera Catalana i aquest darrer curs ha patit per salvar la categoria després de crear una plantilla pensada pel retorn a tercera. En declaracions a Ràdio Olot, Roger Vidal es mostra il·lusionat per començar aquest nou camí al Pla de l'Estany.
Molt il·lusionat, nou repte, és fer un pas, no, de futbol base, com el juvenil que porto entrenant 3 anys, a grans, no? Què ha fet que anés a Banyoles? Bueno, al final és un club de referència a les comarques gironines, que està molts anys a tercera divisió, a Primera Catalana, vull dir que és un club consolidat, i bé, al tenir el seu interès, doncs va fer que m'acabés decidint per aquest nou destí.
Abans de prendre la decisió definitiva, el garrotxí va escoltar la proposta del club que considera casa seva, com és la Unió Esportiva Olot. Després d'un període de reflexió, va decidir que el millor per ell era canviar el vermell pel blanc i blau del Banyoles, on anirà acompanyat de Ferran Roca, el seu segon entrenador, ja l'Olot. El mateix Roger Vidal explica com va anar el procés de decidir-se definitivament pels banyolins.
He passat mitja vida a l'Olot, primer vaig escoltar a l'Olot el que se m'oferia i després valorar-ho, no? I repeteixo, penso que és un pas endavant per en Roger, entrenador, i bé, al final, valorant tots els condicionants i el que diu lloc i a l'altre, m'he acabat decidint per el Pla de l'Estany.
I tot i ser a finals de temporada i encara no haver ni començat la pretemporada 22-23, Vidal ja té clara la idea de quin Banyoles vol veure.
La primera idea és intentar esportivament consolidar l'equip i després, bueno, al final, el treball diari et col·locarà on has de ser, on t'acaba marcant els objectius. Jo, bones a primeres, marcar-me un objectiu o portar l'etiqueta de favorit, estic convençut que no, aquest any a Primera Catalana hi haurà equips molt potents. El treball diari ens portarà on haguem d'anar.
El Banyoles de Roger Vidal es trobarà a la Lliga amb un rival garrotxí, el Bosch de Tosca, recent ascendit a la màxima categoria del futbol català territorial.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort! A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1 perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Clarà número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.